Exacte, Manel. I nosaltres volem escombrar una mica cap a casa, perquè Ràdio Calella Televisió va fer el salt cap a aquesta professionalització als vols dels 98-97, que sota el mandat de l'alcalde Joaquim Rey i la direcció de Josep Pous van posar el primer granet de sorra per convertir una ràdio d'aficionats en el mitjà local professional que som ara. I els tenim aquí a l'estudi per comentar una mica aquelles èpoques. Benvinguts a tots dos.
Gràcies.
Bon dia.
Parlàvem d'aquesta professionalització. Voldria preguntar sobretot en Josep Pous, que és una persona, va ser director de Ràdio Calella entre el 98 i el 2003, però va començar, de fet ara m'ha ensenyat fora de micros una imatge d'un nen d'11 anys, que
10 anys,
que trepitjava per primera vegada uns estudis de ràdio.
Sí, tot va venir arran d'una iniciativa que es va prendre amb una incipió de Ràdio Calella de l'any 80, que feia només unes hores al cap de setmana. I la gent que la portava en aquell moment va dir: què podem fer per omplir més hores? Escolta, anem a les escoles i busquem cada setmana un col·legi diferent, una classe diferent, que vingui a fer un programa. Jo vaig ser un dels que hi va participar i vaig venir i m'hi vaig quedar.
I et va agradar molt.
Sí, sí, sí.
Com has viscut la transició d'aquesta casa? Vas ser redactor durant molts anys, el 98 et poses al capdavant de Ràdio Calella, i és aquí quan diem que fa un salt cap a la professionalització, perquè veníem d'una ràdio de voluntaris, de
sí,
programes amateurs, de col·laboradors.
Bueno, Ràdio Calella, de fet, sempre s'ha disputat una mica el deganatge de la ràdio municipal de Catalunya amb Ràdio Arenys, no? És cert que Ràdio Arenys va ser la primera emissora municipal en començar emissions regulars, però hi ha qui diu que Ràdio Calella abans ja havia fet alguna emissió esporàdica, no? És a dir, que sí que és cert que Ràdio Arenys va ser la que va iniciar una emissió seriosa, formal, cada dia, però bueno, Ràdio Calella ja havia fet algun experiment. Des d'aleshores fins a que ens en fem càrrec, en Joaquim Rey com a alcalde i jo en aquell moment com a director, havia sigut, doncs, això, una ràdio que es feia amb bona voluntat, amb aficionats, amb gent que hi dedicava moltes hores i que no hi guanyava res o hi guanyava poc d'aquella manera que es feia abans, saps? Que segons com si es queien quatre duros que no sabies què fer-ne, doncs compensaves una mica la feina de la gent que venia aquí. Clar, això s'havia d'acabar algun dia. I aquí en l'any 97-98 vam començar-ne a parlar i un dia hem de fer alguna cosa perquè no podem seguir així de per vida. I va ser, doncs, com en Quim Rey en aquell moment va prendre la iniciativa i recordo les converses que vam tenir, diu: home, és un servei que l'Ajuntament no té l'obligació de donar-lo, però que ara me'l volem donar, no?
Per què el volíeu donar?
El volíem donar per aquesta tradició que explica el director Pous, vull dir, que ja hi havia Calella de ràdio, no? Vull dir, de fet, fins i tot hi havia hagut una experiència una mica anterior, si no recordo malament, l'any 1963, que amb motiu d'uns actes que en deien la missió, que organitzaven les parròquies del bisbat, es va retransmetre una part de les prèdiques i dels actes que es feien des d'una emissora instal·lada en la rectoria, no en la rectoria, a la sagristia de la parròquia. L'any 63, si no recordo malament.
Doncs això no ho sabia, jo.
Sí. Doncs llavors sí que vam ser pioners.
He recordat l'any perquè, bueno, potser em corregiu que no va ser ben bé exactament l'any, perquè quan es feia un d'aquells actes, concretament una processó que va sortir des dels Agustins per acabar la parròquia, va ser quan ens vam assabentar de l'atemptat d'en Kennedy. Per tant, jo crec que era el 63 i que això s'estava fent també el mes aquest de novembre, que va ser quan va passar, no? Ja hi havia hagut aquesta experiència de la ràdio, que en deien Ràdio Missió en aquell moment i tal, no? Després van venir també tot aquell grup de gent aficionada, que de ràdio aficionats, que es comunicaven amb tot arreu, etc. I després, doncs, bueno, sobretot sota la direcció, que vull fer un homenatge de memòria i record d'en Lluís Maià, l'emissora va tirar endavant, doncs, un grapat d'anys, amb un grapat d'hores, amb un grapat de sacrificis, i també, vull dir, en aquests moments m'agradaria recordar i recordo en Ferran Mossac i amb la gent jove, també, amb temes d'esports, etcètera, etcètera, com us comunicava. Tot això, conjuntament amb en Josep Pous, no? Vull dir, va ser com vam intentar que això es convertís. Hi havia un moment que hi havia un moviment, n'hem parlat ara fa un moment, d'un consorci de xarxa de ràdio que la gent realitat amb la disputa de competències amb l'Estat en aquells moments, a través d'en Granados, te'n recordes, en Granados?
Fa molts anys d'això.
Fa molts anys d'això, no? Granados, i després l'Agustí Gallard, que era el personatge que teníem, diem, o la persona que teníem com a referència intermediària, vam començar a parlar de professionalitzar la ràdio, partint de la base, que ha dit també el senyor Pous, de que no era una competència municipal. La podies donar, la podies fer, però, vull dir, la tradició, exactament, que hi havia Calella de Ràdio, doncs ens va fer pensar en això.
Vau ser pioners o ja hi havia ràdios locals que anaven apostant cap a ser cada vegada més professionals?
Bueno, com et deia, el Ràdio Calella neix a finals dels 70, disputant-se aquest lideratge amb altres emissores. De fet, el pòdium d'emissores municipals a Catalunya és Arenys, Calella, Esparreguera. Són els tres primers. Clar, estem parlant del moment en què fem una transició de voluntariat a professionalitzar-la. Això era l'any 98. Clar, tot havia canviat molt. Cada municipi tenia la seva, uns més avançats, altres menys. Però sí que en aquell moment nosaltres vàrem aprofitar... Ja hi havia altres emissores que havien fet el pas cap a la professionalització. I en aquest sentit el que vam fer nosaltres no va ser només una transició cap a la professionalització, sinó que, a més, ens vàrem dotar d'uns equipaments ja molt moderns en aquell moment, que ens van permetre... Bueno, la digitalització. Ens va permetre, doncs, entre altres coses, canviar els processos de producció, permetent-nos, cosa que fins aquell moment no ho feia ningú, no dependre de ningú per emetre les 24 hores.
Clar, i també, precisament, documentant-me per aquesta entrevista i parlant amb companys d'aquesta casa, per exemple, amb la gran Sònia Muntanyola, em va recordar que durant aquesta època que vau fer aquesta transició, també vas incorporar els butlletins horaris.
Sí, exacte. Perquè era una cosa que ens ho permetia, això,
la
tecnologia. Perquè abans, si tu volies fer notícies cada hora, havies de tenir un redactor que cada hora seies davant del micròfon i fes l'informatiu. Clar, si tu et podies permetre deixar-ho enregistrat, perquè no ens enganyem, l'actualitat a nivell local no es mou tant, i podies deixar aquests butlletins enregistrats en hores de matinada, i així doncs et permetia cada hora els calellencs podien connectar-se a la ràdio i saber què era actualitat en aquell moment. Això era gràcies també a aquesta transició digital que vam fer.
I apropar la gent del poble a la ràdio local, no? Perquè si vols saber notícies més generalistes té altres emissores i en aquella època on hi havia internet però no hi havia portals webs com el que podem tenir avui dia, doncs era fonamental poder-se informar del que passava al poble. No
existia ni Facebook.
Sí, no. Efectivament, tots dos són bastant xerraires, Com pots comprovar? Sí, efectivament, ho permetia perfectament. I a més, doncs, bueno, des de l'administració també és molt interessant poder-se relacionar amb la població, quan més millor. Podíem, afortunadament no es va donar mai cap cas important, no? Però podíem emetre emergències, podríem fer tota una sèrie de coses que la implantació de tota aquesta tecnologia ens ho permetia, no? Vull dir, i, bueno, jo crec que avui, en aquell moment, vàrem fer un bon servei a la comunitat, no? Que això és el més important, no?
Vau combinar els professionals contractats amb els aficionats, els col·laboradors que sempre han estat molt vinculats a la ràdio local?
Sí, de fet això s'ha fet sempre. S'ha fet sempre perquè, per molt que tu tinguis una plantilla professionalitzada, que generalment sol ser reduïda, hi ha moments que no hi arribes. I has de fer uns desplegaments, que necessites col·laboració, sobretot doncs, el cap de setmana, quan hi ha els esports, per exemple, no? No només necessites gent que entengui d'esports, que no tothom hi entén, sinó que, a més, si has d'estar pendent de diversos camps, alguns d'ells fora de Calella, has de tenir gent que hi vagi, que sàpiga de què va, que t'ho sàpiga explicar, i això, si no tens un reforç de voluntaris, no ho fas.
Que sí, que això jo encara hi afegiria una mica més, amb algú que entenés força del tema sardanístic, i en aquí també he volgut recordar per un moment, amb una certa emoció, en Quimet Pedemonte, no? Vull dir, amb els seus programes de sardanes i de música, vull dir, que feia els diumenges al matí.
Que té un bon llegat, eh?
Sí, exactament.
Quin va ser el repte més gran en aquella època, a l'hora de fer aquest salt, aquesta transició?
Mira, el repte més gran va ser la diguem-ne, si ens estéssim veient, veurien que faig el signe de les cometes, no? Vull dir, la mica de malestar que es va generar amb la gent no professional, que ha treballat
voluntaris,
a la ràdio,
no?
Efectivament, no? El director, Josep Pous, va fer tot el possible per encaixar el que hi havia en aquell moment. Però, vull dir, algú va entendre que era com una substitució, i això va generar un cert patiment individual o personal a unes persones, però que crec jo que era inevitable i que es havia d'envestir amb el tema que teníem. Si no, avui no crec que tinguéssim la implantació que tenim, ni la ràdio que tenim, ni la tecnologia que tenim, ni gairebé res d'això.
Amb una emissora on pots trobar-t'hi gent voluntària, que potser són 12 o 15, no sé com s'hi havia en aquell moment, i dic, clar, bueno, i quants sous podem pagar? Clar, no pots pagar 15 sous.
Has de fer una selecció.
I llavors, això, clar, evidentment va crear una mica de malestar amb aquell que no va aconseguir que li fessin un contracte, és normal.
Ja per anar acabant, us llenço dues preguntes. La primera, si considereu, ja que som un dels mitjans tagants de ràdio local a Catalunya, si és important que cada poble tingui la seva emissora, i també això va parlar l'alcalde, si és important que l'administració continuï apostant per les ràdios locals i pels mitjans de proximitat.
Bueno, jo que cada població tingui la seva emissora, tampoc veig la necessitat de que una població de 500 habitants tingui una emissora. Però sí, el que tinc clar és que no cal de cap manera un pas enrere. Vull dir, allà on s'ha aconseguit un espai com s'ha aconseguit a Calella, vull dir, sens dubte... No
s'ha de continuar.
Exactament, s'ha de continuar.
Sí, a veure, el que passa és que la ràdio, tal com l'hem conegut, no deixa de tenir aquell punt romàntic, i la ràdio ja no és la que era. Ni ho és ni ho ha de ser. Tot ha canviat molt. La comunicació local o global ara va per moltes vies. Fa un temps es va acunyar, no sé si és correcta l'expressió, el terme transmèdia per parlar de la necessària integració de la ràdio amb la resta de xarxes socials i suports digitals que estaven naixent. No? Avui en dia la ràdio per si sola li serà molt difícil sobreviure. La ràdio ha de tenir el valor afegit de totes les altes plataformes de difusió que permeten aquesta expansió i aquesta multidifusió del missatge i dels continguts que es generen. A nivell local, tenir una xarxa social és fàcil, una o dues o tres, les que hi hagin, però cosa és a veure com s'aconsegueix implementar, doncs, a crear plataformes com ara, per exemple, hem estat veient que la corporació ha creat la plataforma 3CAT, perquè el futur va per aquí, va per posar els continguts a disposició per ser consumits en el moment en què el consumidor oient de l'espectador li vingui de gust veure. La televisió i la ràdio aquella de la trinca de guita que fan ara, això s'ha acabat. Ara la gent ho mira quan vol o quan li va bé.
Bueno, potser també podem dir que estem com amb l'era dels podcasts, no?
Exacte, és que anem per aquí.
Que, bueno, a mi se m'ha escapat ara aquella antigó, no?, de no usuari de cap d'aquests mitjans. És a dir, vull dir, jo en el mòbil no hi tinc internet, no? Vull dir, és un telèfon que en tot cas fa la funció de busca i em puc comunicar amb qui m'hagi de comunicar, no? Però no sóc gens usuari d'aquestes noves xarxes contra les que no hi tinc res individualment contra cap, tot i que en general generen notícies falses i generen a vegades alarmes falses, no? Vull dir, i per tant, se m'ha escapat aquesta vessant meva.
Però, per tot plegat, també és important oferir contingut i servei per a tothom, no? És a dir, poder tenir aquest podcast, aquestes plataformes on oferir per continguts per generacions més joves, però alhora no deixar mai de banda la FM.
Sí.
No, evidentment, i si en el cas de... Clar, saps què problema tenim? La difusió de la senyal en FM és molt cara, sempre que hagis de passar per les xarxes de difusió que tenim implementades. En la majoria de casos d'emissores locals disposen de centres emissors propis, de repetidors propis. Per tant, l'emissió en FM tampoc genera un cost inacceptable. Per tant, la FM es pot mantenir tranquil·lament, però no com a únic mitjà.
No com a únic mitjà. Doncs ens quedem sa temps, Josep Pous, director de Ràdio Calella entre el 1998 i el 2003, i sempre ha continuat vinculat a la ràdio local, i Joaquim Rey, i alcalde de Calella, per si entre el 91 i el 99. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Ona Maresma.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i sobretot enhorabona per la feina que feu.
Gràcies.